La caravana, amb Joan Trias.
La primera és la vencida, la tercera és la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
Aviam, aquests dies a la sala Atrium de Barcelona s'hi està representant l'obra de teatre Una còpia, basada en el text de la britànica Caryl Churchill. Una còpia posa sobre la taula la relació que tenim amb la ciència i la clonació, però no només parlar d'això, sinó que també serveix per afrontar la recerca d'un mateix, el que ens fa ser únics, els límits entre allò heretat genèticament i el que forma part de les nostres tries i vivències. Una còpia és un thriller psicològic, un duel interpretatiu sobre la clonació. L'obra la dirigeix Raymond Molins, que també fa de protagonista al costat de Lluís Marco i es representarà, com dèiem, a la sala Atrium fins al proper 17 de març. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-los a tots dos. Raimon Molins, Lluís Marco, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Parlarem de l'obra, però abans, com esteu? Perquè ara fa uns dies, el 13 de febrer, que vau estrenar, quina rebuda està tenint tot plegat, com veieu el públic?
Doncs jo, estem contents, perquè la veritat és que hi havia... És d'aquestes obres que un al principi s'espanta una mica, no? Perquè és la clonació, però en realitat no va sobre la clonació.
Que parla més d'un mateix que sobre la clonació,
sí,
però ara en parlarem d'això.
Parla de nosaltres, no? I parla amb aquella fina ironia anglesa, i alhora també és un drama psicològic, no? O un thriller psicològic, però és una obra que dura 1 hora i 10, que té, en 1 hora i 10 desplega una quantitat de temes extraordinaris, i després finalment és una obra d'actors, és una obra que si tens algú davant amb qui t'hi entens i és com el Lluís Marco, en aquest cas, doncs les pors es van esveint, no? I jo crec que el públic també ho disfruta moltíssim.
Lluís, si anem a la sala d'Atrium, què hi veurem?
I veureu una autora meravellosa, de la que jo m'he enamorat, una senyora que encara és viva, amb 85 anys, va escriure això amb 60, i ha fet un duel actoral entre un actor jove i un actor més madur. I llavors és una interpretació a la britànica, i jo em sento orgullós i content i feliç de poder brindar en el públic una actuació des d'uns personatges molt ben construïts per una autora anglesa, i em sento un actor britànic en aquests moments, amb una il·lusió tremenda.
Raimon, tu que ets el director de l'obra, com sorgeix la idea de portar una còpia del d'escenari a l'Atrium?
Una còpia era un text que feia molt de temps que tenia guardat, i era una còpia, de fet, estava destinada a obrir el nou equipament d'Atrium, la nova sala. El que passa és que amb els permisos i tot s'ha anat allargant, i jo la volia fer. I aleshores vaig trucar al Lluís, que és amb qui ho volia fer, i li vaig dir, Lluís, aquesta... I el Lluís va dir que sí, i la sorpresa va ser, doncs, molt bé, ara la farem amb aquestes circumstàncies, no? I l'hem fet, i l'hem pogut fer molt bé.
No sé si has canviat alguna coseta del text de Caryl Churchill per a l'hora de transportar-nos-la més, el més pròxima possible a nosaltres.
No, el Jordi Prat ja em va fer una traducció, i de fet nosaltres després hem afinat alguna coseta amb el pas del temps, doncs sempre fa efectivament que sigui més d'avui, diguem, però no hem tocat res, perquè és una, com ho diria, és una obra tan rodona i tan perfecta que cada vegada que tocàvem algo aquí es desquadrava alguna cosa.
L'obra posa sobre la taula, sense desvetllar res, perquè jo crec que el més important són els diàlegs, la història d'un pare i de 3 possibles fills, entre molts més. Si voleu treure l'entrellat, aneu-hi. A partir d'aquí, estàvem parlant de clonació, però, com es deia en Raimon, jo crec que toca molt la pròpia identitat. Sobretot hi ha una frase amb la que em vaig quedar jo, que diu en Raimon a l'obra, que és, si aquell sóc jo, qui sóc jo?
Aquesta la dic jo, eh?
Aquesta... Ah, la dius tu, eh? Perdona, la diu en Lluís.
Sí. Si aquell d'allà davant sóc jo, qui sóc jo?
No? Jo crec que aquí és la clau fonamental de l'obra.
Sí. Bé, sí, el que parla, això ho explica també molt bé el Raimon, vull dir, i agafo paraules d'ell, una mica com els homes quan es queden sols per educar, per criar, per entendre's, desconeixen moltes de les claus i no encerten massa. I dos per dos amb la paternitat no existeix, no són quatre. I per tant, intentant-ho fer bé, surt malament. Intentant-ho o havent-ho fet malament, tampoc surt malament del tot, i és molt difícil, és a dir, la relació paternofilial és molt difícil, per molt que ens clonin, per molt que genèticament ens puguem assemblar, sempre hi ha un fet diferencial amb cadascú, i en forma de thriller aquesta dona a mi m'ha enamorat, només puc parlar d'ella, ja ho veus, més que del Raimon, i mira que ho ha fet bé, lo de
dirigir. Jo no la coneixia, ho he dit també, i he de dir que Carrie Churchill és una de les principals exponents del teatre contemporani anglès.
Anglès i del món occidental, diguem, per entendre'ns. És una pionera en tot, en la forma i en el contingut.
Mm-hmm. Trobes que fer una obra d'ella... has vist que a casa nostra no es fan gaire obres d'ella?
Se n'han fet. El que passa és que la Carrie Churchill aquí se l'ha agafat una mica amb por, a vegades, pensant que és una mica... críptica. Aquesta, i té obres que ho són, eh? Uh-huh. Però aquesta en concret no ho és. És l'obra més representada que s'ha fet a tot el món. Tot el món vol dir des de Broadway fins a tot arreu, a Austràlia, a tots els grans teatres. I és una obra que sempre ha tingut molt d'èxit i ha passat molt bé perquè és realment una obra molt, molt oberta, no?
Uh-huh. Lluís, ja vaig per tu perquè sé que ets un guerrillero. Què defineix la nostra pròpia identitat?
Què defineix la nostra pròpia identitat? Doncs mira, per mi dues coses molt importants. Una és la tradició, cosa que costa molt en aquest país, o sigui, els països Anglaterra, França, Itàlia, Noruega, Finlàndia, la tradició teatral es manté i és el que dona solera a un país, i a nosaltres això ens manca una mica, per això encara falta com aquesta tendència a poder anar a veure una Carrie Churchill amb una sala de 50 butaques, que la gent que ve surt entusiasmada.
Absolutament.
I l'altra és la por. Llavors, la societat amb por mai pot anar enlloc, i nosaltres vivim sempre, o ens fan viure, o ens sotmeten constantment a la por. Jo demano a la gent jove que perdi la por a dir el que pensa amb respecte. Quan es fa això i es té tradició, es té un país.
No hi ha ningú igual al món, és una de les coses que ens planteja aquesta obra, però què hi ha de cert en tot plegat en un món tan global?
Mira, jo crec que el que ve a dir l'obra és... No, ningú... La còpia no existeix. Tothom és una mica diferent. I una de les grans proves d'això és la intel·ligència artificial, que li demanes que faci una cosa, després li demanes que faci la mateixa i et fa una variació sobre allò. Mai fa el mateix. No hi ha res que sigui igual. Per tant, cap de nosaltres som iguals. I això és una de les coses que posa sobre la taula, i de dir, no només no som iguals, sinó que heu de ser i hem de ser el que som. Uh-huh. Ara bé, vivim en un sistema... que ens fa ser iguals, el màxim d'iguals possibles. I aquí aquest és un dels grans temes que desplega l'obra, perquè ens animem i ens encoratgem d'alguna manera a sortir d'allà, dient que cadascú és diferent.
Per cert, havíeu treballat abans junts?
Sí, a mi el Raimon m'ha dirigit un parell de vegades, o sigui, vam fer Litoral amb ell, uh-huh. Vam fer Alba del Marc Artigau, o sigui, el Teatre Nacional, però com a actor no havia tingut el goig de tenir-lo al costat. Com a director sí, i ens reconeixem, i la prova és que hem seguit treballant, o ell m'ha triat una vegada més. Però jo he descobert el Raimon actor... I estic encantadíssim. Ni el Craig Hill, que crec que la va fotre aquest del 007 allí a Londres, no està a l'alçada de com està el Raimon en aquesta funció.
Ho deia Raimon, perquè crec que és una obra on es necessita una complicitat màxima, no?
Sí, jo crec que sí, perquè i aquesta complicitat, diguem, és una cosa que s'ha anat treballant, que es treballa amb els anys, perquè no només es treballa a l'època que estàs assajant, diguem, sinó, i amb el Lluís hem anat teixint una sèrie de complicitats que han fet que ens puguem trobar a fent aquesta obra que les demana tan i tan profundes. Mm-hmm. No?
Per cert, on sorgeix la idea de posar tecnologia sobre l'escenari?
Això sorgeix de fa molts anys d'un projecte que tenim a Atrium d'escena digital, i és com impliquem els llenguatges digitals i la tecnologia en les arts en viu, i no només com apliquem una cosa en una escena, sinó com això el que fa és donar una altra capa de dramatúrgia, de significat a l'obra, no? A més de la interpretació, però sempre tenint l'ésser humà i la interpretació com a epicentre de l'acte teatral. Això és bàsic.
El teatre va cap aquí?
El nostre teatre va cap aquí. El teatre no sé cap a on va ni cap a on ve. I suposo que depèn de cada país i de cada lloc. Però el nostre sí, perquè en tot cas el que sabem és que el món va cap aquí. La manera de llegir-lo va a través d'aquests llenguatges i que, per tant, nosaltres hem de començar a explorar-los.
Lluís, fa certa por que la intel·ligència artificial, tot el que estem debatint darrerament, ara s'engega el mobile i es comença a debatre també sobre intel·ligència artificial, bla, 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 bla. Fa certa por que el teatre pugui anar cap aquí?
Jo la paraula por, ja veus que la vaig desterrant, a mi no em fa por, em fa molt de respecte. I a mi em recorda quan va néixer internet, que jo recordo que no hi havia res legislat i feia por que a través d'allà es pogués fer totes les trampes a les que l'ésser humà ens té habituats. I amb això passarà igual. Evidentment, ha vingut per quedar-se la intel·ligència artificial, i crec que la part positiva és la que hem d'utilitzar, és la que hem de fer servir, és la que crec que val la pena, i anar batallant contra tot el que sap fer només mal ús de tot allò que pot servir a l'ésser humà. Per tant, és una eina més i hem de conviure amb ella, i a mi por no em fa. Respecte me'n fa molt, perquè em fa por que em clonin artificialment i em fotin servir i em facin passar per un de Vox quan jo no puc, m'entens? M'agafaria un atac de pedra abans.
Raimon, seguint amb aquest respecte, però aquesta metodologia obliga que els actors, intueixo, que els actors i les persones encarregades de les eines digitals treballeu junts i treballeu alhora, no? Com ha anat això?
Depèn de cada producció, En aquesta producció era una producció que teníem molt clar que el treball actoral i humà a dalt de l'escenari, per tant el Lluís i jo érem la matèria, l'única matèria, diguem, i que l'altre el que feia era donar-nos la possibilitat de situar-nos, de fer-ho més, més agradable, de fer l'espectacle més espectacle, etc, etc. Però és veritat que quan treballem amb càmeres en directe, per exemple, que ho fem sovint, sí que es comença a fusionar una sèrie de llenguatges que fan que la interpretació a partir d'un moment donat hagi de tenir en compte el treball i aquestes eines digitals, i que per tant variï una mica.
Anem a parlar una mica dels vostres personatges, que a mi de veritat em van apassionar. Comencem pel Lluís. Jo crec que el Lluís té un personatge que subtilment te'n vas adonant fins que acaba l'obra, que té un arc, té una història brutalíssima.
Sí, és com un saltimbanc. Hi ha 5 escenes i a cada una té un comportament diferent. I això demostra la fragilitat de ser pare. És un home que en una època de la seva vida no l'afronta del tot bé ell, i llavors prefereix evadir-se d'un fill. Llavors en té un altre que ha clonat per veure si ell a partir d'allà pot demostrar la seva bondat, i tampoc en sap prou. I llavors comença a investigar amb un tercer i potser arribarà fins a 20. És a dir, és buscar constantment una fórmula per ser millor i no trobar-la. És a dir, en el fons és buscar l'essència de l'ésser humà. I ho ha fet també aquesta dona, o a mi almenys m'ha donat ales per fer d'actor, o sigui, perquè la meva imaginació a través de la lletra impresa ha sigut extraordinària. I vull aprofitar, ja callo, per dir que programes com el que tu fas dignifiquen el teatre, i jo estic enamorat del que feu, perquè és la feina que cal fer, específica. Estem parlant aquí d'una còpia de la Cali Surgi, de la Sala Atrium, del 17 de març que acabem, i exclusivament d'això, i això ho feu constantment, perquè em consta i us escolto, i no defalliu.
Gràcies, Lluís. Hòstia, encara ja et diuen això.
He fet una falca gratis.
Mira, Xavi, grava-ho, això. Que
però l'havia de fer.
Raimon, tu fas un 3x1.
Sí.
Canviant radicalment. A mi el teu em té flipat, perdoneu, així de clar. Em té flipat. Canviant radicalment d'un personatge a un altre, si podem dir així.
Sí.
en qüestió de segons. Com es fa això? Com tu fas això?
Això es fa... Jo crec que això es fa primer llegint el text i l'escriptura ja és així. Per tant, aquesta dona ja ha escrit el marc, les circumstàncies de cada escena perquè el comportament sigui diferent. Per tant, al final, cada personatge és un comportament diferent de com gestiona el seu present, no? I per tant, si t'hi posaves aquí, doncs ja tenies uns estats, tenies una manera i després vas fent servir la imaginació i en aquest cas doncs, també amb la Clàudia Manini, que ha fet d'ajudant de direcció, però que un ajudant de direcció més que ajudant de direcció, que estava fora, el Lluís també, entre tots, d'alguna manera hem anat construint la possibilitat de que s'entengués de que eren tres personatges diferents. Un cop ho tens, és com un instrument. T'estàs barallant, i després ja no hi penses, i fas la música, i ja està.
Això ho dèiem, ho trobarem a la sala Atrium fins al proper 17 de març. La pregunta que m'agrada fer sempre és, i després què? I a gira?
Ho intentarem.
Sí, estem treballant perquè n'hi hagi, per tant, esperem que sí.
Sí, jo espero que els programadors que estan per venir, alguns ja han vingut i demés, jo penso que és interessantíssim que amb aquest teatre important britànic fet aquí des de Catalunya puguem extrapolar-lo a tot Catalunya, no que es quedi a Barcelona. I sí que les sales han d'apostar per aquest teatre un pèl més profund, vull dir, un pèl, o sigui, més significatiu, literàriament molt ben escrit, o sigui, la gent no és tonta, o sigui, de vegades són els propis programadors que pensen que se'l ha de donar fàcil a la gent. La gent no necessita que li donin fàcil, la gent pensa, i per tant, crec que és una obra meravellosa per poder-la extrapolar a tot Catalunya.
Em feia reflexionar, Lluís, abans sobre una cosa, i vull també posar-ho sobre la taula, perquè crec que s'entenia molt, però no ho dèiem del tot clar. És una obra que ens fa reflexionar moltíssim a l'espectador, moltíssim, però jo crec que vosaltres també. I jo crec que, igual que si jo anés demà a veure-la de nou i veuria coses, matisos, i sortiria amb noves reflexions, vosaltres com a actors també.
Segur, sí. No és una cosa...
Us aneu parlant, això? Hòstia, sí. Ho he vist...
S'ha produït una química, com tu bé deies, i necessitem mirar, cada dia ens fem la senyal de mirar-nos als ulls, perquè necessitem estar constantment veient com evoluciona el seu personatge en escena i com reacciona el meu amb la seva evolució, o al revés. Per tant, és viu, el teatre és una cosa que cada dia és diferent. És que fan teatre, no. L'únic lloc on no es fa teatre, comèdia, és el teatre. El teatre cada dia és un espectacle en viu, és una mis en escena, és un ritual, és meravellós.
Abans de preguntar-vos per projectes personals, que ho faré també, Raimon, tu que dirigeixes també la sala Atrium, com està el teatre català i sobretot com està la sala, a mi no m'agrada dir sala petita, la sala de proximitat?
És una pregunta molt difícil de respondre.
Perquè jo crec que, ho he notat així de forma inexperta, però jo he vist un boom de la sala petita els darrers 2-3 anys.
Sí.
Postpandèmia, vaja.
Sí, perquè també ens hem unit, no?, a través d'on el Teatre Batega, i aleshores això ens ha donat més visibilitat. Però a mi m'agradaria molt, i crec que una còpia és un exemple claríssim, que s'atrevís i que s'apropés molta gent que no ve a veure les sales petites, perquè és veritat que les sales petites hi ha una part que fan un teatre molt experimental, però n'hi ha una altra que no, que és en aquest cas, per exemple, que és un teatre que, és a dir, aquesta obra podria estar a qualsevol sala d'un teatre públic o d'un teatre comercial, i de fet és així com està programada a tots els teatres del món, no? Però a vegades encara fa una miqueta de respecte, i jo animo tothom que no, que vingui, i precisament que vingui a una còpia, a veure el luxe, no només d'un text així, sinó de veure el Lluís tan a prop, no?, que estem acostumats a veure amb grans espectacles, i veure l'art d'actuar en tota la seva essència i de transmetre la humanitat, que finalment és l'objectiu que té l'art d'actuar.
Perquè la sala de Triomf, que em deies que està en procés de reforma, com està la cosa?
Sí, està en procés de reforma, esperem que la temporada que ve podrem obrir amb una sala més gran, amb una cafeteria, amb uns camerinos molt millors perquè tothom estigui molt millor, menys petitonets, més amples i més tranquils, també.
Lluís, t'ho pregunto tu més a l'engròs. Com està el teatre català i en català?
Jo veig sempre el got mig ple, és a dir, precisament és el mitjà que després de la pandèmia més bé s'ha refet, és el que continua viu, i si els nostres polítics tinguessin una mica de dignitat i de vergonya, el teatre sempre serà viu, perquè l'espectacle en viu és únic, o sigui, i s'ha de mimar. No hi ha masses més coses a la vida que una bona copa, un bon amic, un bon menjar, una tertúlia, un anar al teatre, un anar al cinema, escoltar música. Això forma un 80% de la vida, i els nostres polítics s'entretenen amb un quítame ahí esas pajas i es foten unes palles mentals que valdria la pena que es dediquessin a una altra cosa, perquè ho estan fent molt malament.
Sí. Què reclama el teatre català a les institucions ara mateix?
Subvenció, res més. O sigui, els cotxes estan subvencionats, els polítics estan subvencionats, l'aigua està subvencionada, l'electricitat està inclús mal llevada, etcètera, etcètera. I llavors resulta, ui, la gent de la cultura demana subvenció. No demanem res, demanem el que el poble necessita, que és alimentar l'ànima. I això és el que fem.
Ara que ja t'estic escalfant, ja aprofito del tot.
Sí.
Us molesta, us sap greu, us emprenya, o totes tres coses, quan sentiu allò de és que els actors al món de la cultura sou uns subvencionats?
No, a mi no em molesta, perquè jo ho puc justificar. El que s'haurien de plantejar són tots aquests altres que van cada dia a treballar per una paga mísera, o sigui, i són capaços de no dir la veritat, d'enganyar el poble, de no servir-lo. Jo em sento molt tranquil, perquè cada dia vaig a donar el bo i millor de mi, perquè jo treballo per la gent. Sense la gent no sóc ningú, jo formo part. No sé estimar d'una altra manera, si no faria una altra feina, o millor faria de polític, perquè no, o sigui, però jo només sé estimar. I a dalt d'un escenari l'única cosa que es fa és estimar. Per tant, lo de la subvenció és tonteria, no? Tot el món està subvencionat, el que passa que què millor que subvencionar en cultura, i fer estimar els actors en aquest país és una assignatura pendent dels nostres polítics, perquè són ells els primers que no ens estimen. Cap d'ells ve a una sala petita, cap d'ells ve al teatre, ven a guanyar eleccions, quatre punyetes, però és mentida, i tots ells menteixen com cosacos. Haurien de venir al teatre i aprendre a fer la veritat. Nosaltres cada dia diem la veritat, ells cada dia construeixen una mentida nova, i cada vegada les construeixen pitjor. Jo no estic ni enfadat perquè hi hagi gent que no vulgui ser independentista, estic molt dolgut que han tergiversat la veritat, que ens estan enganyant i s'ho creuen. Diuen que l'1 d'octubre, per exemple, o sigui, no ens van pagar, ens van pagar. M'estan dient terrorista, a mi. Qui té collons de dir-me terrorista? Jo no he fet mai res contra la humanitat. Ells ho fan cada dia. I ens ho hem d'enveïnar i creure. Per què? Pues perquè la premsa està subvencionada, perquè els diaris no diuen la veritat, perquè van segons el color del partit polític que tenen, i si segueixo ens tanca la ràdio. Vull dir que vaig a callar.
Raimon, com a director d'Atrium, com ho vius tot plegat?
Jo crec que el que ens... A mi no molesta, crec que ha de ser subvencionada la cultura.
Creus que s'aposta prou per la sala petita, per la sala de proximitat?
No, crec que no s'aposta prou pel teatre, en aquest cas, no? I probablement pel cinema tampoc, i es fa molt soroll, però no, els que hi treballem no vivim el dia a dia, i no és així. No estan les sales petites...
Shakespeare, molt soroll per a no res.
Exacte, sí. Molt soroll per no res, i al final és una qüestió de país, és una qüestió d'estructura i estratègia cultural identitària del país, i nosaltres formem part d'aquest sac, però aquest sac està... Bueno, està en un moment caòtic i ningú hi posa ordre, aleshores es tracta de posar ordre. Hi ha sales petites, hi ha sales grans, hi ha sales mitjanes, institucionals, no? I algú ha d'ordenar tot això perquè unes alimentin les altres i no estiguem tots intentant, no sé, sobreviure.
Una còpia que la trobareu, com dèiem, fins al 17 de març a la sala de Triomf de Barcelona. Lluís, projectes personals, què tens sobre la taula?
Doncs mira, ara estrenarem aviat un curt que també m'agrada molt, L'últim combat, una cosa que ha fet un nano jove que es diu Joan Pauls i que va sobre un exiliat, i per tant em fa molta il·lusió, amb música de Lluís Llach, o sigui que ens l'ha cedit i per això l'anomeno, perquè és, ens ha subvencionat amb el seu amor a l'art audiovisual, en aquest cas, això com a projecte. I després tinc cosetes de teatre, però d'aquelles que no es poden dir, no fos cas que no sortint.
Val. Raimon.
Jo estic a Atrium ara, sobretot, desplegant el nou equipament, i per tant això vol dir un pas a tot nivell, no? Pas de finançament, de patrocinis, d'estratègic, també, i per tant intentant estructurar o formar part d'aquesta estructura de l'ecosistema català, i Atrium hauria de tenir un paper, no sé si important, però sí que ara ens donarà la possibilitat d'influenciar el màxim possible.
Ni et vull posar en jardí, Raimon, ni... Si no em vols contestar, tranquil.
Vinga.
Ho entendré perfectament, però és que l'altre dia vam tenir el director a la Sala Beckett i vam comentar tot el que va passar amb l'Espanyol, i suposo que n'ets conscient. Sí. De com ho has viscut tot això?
Jo ho he viscut
com a director de sala.
Jo ho he viscut com un cas més de, no ho sé, de cada cop i volta es fa una notícia d'una cosa i un... no ho sé, la veritat, no crec que res sigui tan terrible ni tan tràgic, ni per les dues parts, eh? No ho sé, ja es posaran d'acord, no
segur,
passa res.
Segur. Lluís Marco, Raimon Molins, els trobem fins al 17 de març amb una còpia a la Sala de Triomf de Barcelona, i després tots aquests projectes que ens explicàvem. Lluís, Raimon, un plaer, que vagi molt bé.
Gràcies.
Igualment. Però con una muestra alcanza. Hoy las bombas...